RAC més 1 i Sexy Dream 1 és us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Escena de la sèrie The White Lotus, segona temporada, capítol 2.
Una parella jove està de vacances en un lloc idíl·lic i arriba al vespre el moment en què ella vol tenir sexe.
A partir de ahora pienso ser muy cachonda, ¿vale? Lo prometo.
Vale.
Te quiero.
Te quiero.
¿Te apetece chuparme las tetas o correrte en mi cara o algo de eso, hacer el guarro?
Estoy reventado.
Está bien.
Aquesta és una escena ficcionada, però els sexòlegs asseguren que la monotonia o l'avorriment provoquen que en moltes parelles el sexe passi a un segon pla o directament desaparegui del mapa.
Us ha passat mai que perdeu l'interès per la vostra parella, però no per la resta?
Per què algunes persones els deixa d'excitar la seva parella? Quins motius hi ha? I quines conseqüències pot tenir això per a la relació?
Hi ha pautes a seguir per millorar el desig per la parella, si ho necessitem? S'ha de parlar clarament amb l'altra persona, si ja no ens excita?
Avui parlem de què fer si la parella ja no ens posa i ho fem amb Mireia Muñoz, sexòloga i terapeuta de parella del Centre de Psicologia en Línia, Mireia Muñoz. Mireia, benvinguda a la Revolució Sexual.
Moltes gràcies, un plaer estar aquí amb vosaltres.
És habitual que els membres de la parella perdin el desig l'un per l'altre? T'ho trobes molt, tu, a la consulta?
M'ho trobo bastant, especialment quan ens trobem en una etapa en la que hem començat a trobar una falta d'al·licients i ens falta la il·lusió. Al final, la part sexual requereix una energia que, si jo em sento amb una energia molt baixa i estem superdesconnectats a la nostra parella, serà difícil que també ens puguem trobar a nivell sexual. Llavors, aquí hem de començar a veure les diferents peces d'un puzzle, que sempre dic que una persona com una parella és un puzzle amb diferents peces, i veure què està fallant, perquè, si no, cada vegada ens podem anar allunyant més perillosament, fins al punt de no saber-nos trobar.
És habitual que l'atracció sexual al principi de la relació sigui molt potent i que es vagi com deixant amb les relacions llargues. Això és inevitable que passi?
Clar, sempre tindrà un component al punt de novetat i excitació. És el que ens enganxa, no? És aquest punt d'adrenalina, que de fet moltes persones són addictes a aquesta adrenalina, no? I van canviant de parelles sexuals cada X temps, de manera regular, cíclica, perquè necessiten aquesta pujada. Llavors, què passa? Que el desig sexual té a veure amb una part física i amb una part afectiva. La part física és purament aquesta atracció, que després amb el temps baixa i queda aquesta part afectiva en què aquest amor, aquests sentiments per l'altra persona ens poden provocar sentiment i atracció. Però si realment estem buscant només aquest punt d'atracció màxima, explosiva, anem a dir, perquè l'atracció ha de continuar estant, però no tan explosiva, aquí és on ens frustrarem. El desig sexual inevitablement anirà canviant, el qual no vol dir que hagi de desaparèixer. Només anirà tenint canvis perquè al final no és estable i incanviable en el temps, sinó que va variant.
És a dir, dius variant, però no dius disminuint.
No, això és diferent. Clar, hi ha persones que es conformen amb que, bueno, portem tant de temps, això és el que podem esperar en la nostra relació. I a partir d'aquí entra en una desídia que quan venen a consulta se senten moltes vegades frustrats, com si no hi hagués una altra opció. Llavors, una cosa és que entenguem i coneguem molt bé el nostre cos, que també fem canvis en la nostra relació de parella. L'altra és que el desig sigui mínim o a vegades fins i tot inexistent, o fins i tot que hi hagi una part de rebuig cap a l'altra persona, des que no em ve de gust ni que em toqui, i això assumim com a normal. Mai pot ser això normal.
Deies que es tracta de fer com un puzzle, no? Uh-huh. Suposo, per veure quins són els motius d'aquesta pèrdua o desaparició, en alguns casos, del desig cap a l'altre. Quins diries que són els possibles motius més habituals perquè passi això?
Vale. En primer lloc, sempre parlo de... Hi ha una part física, que òbviament sempre està ben vigilant, perquè sí que és veritat que hi ha persones que, depenent del moment vital en el que es trobin, com poden haver-hi fases de la vida, embaràs, part, etc., moments de la regla, doncs poden haver-hi un augment d'estrògens que també ens provoquin més o menys desig. Llavors, o a nivell de testosterona. De fet, hi ha processos a nivell de càncer que també hi ha una disminució de testosterona. Llavors, hi ha una part física que pot influir. Però després també intervenen altres factors com si hi ha ansietat, si hi ha depressió, si hi ha un estat anímic baix que la persona està desmotivada. Si abans parlàvem de que hi ha una energia cap a aquesta relació i el meu nivell anímic és molt baix, amb quina receptivitat estaré? També parlem si hi ha factors externs, com ara que hi hagi estrès laboral o qualsevol tipus de problema familiar que pugui intercedir. També la relació pròpia de parella, en quin punt es troba la relació de parella i els canvis vitals. Si ara mateix em trobo que hem tingut un fill o estem en un canvi, diguéssim, una mudança o en algú que a mi em porti doncs una càrrega mental, també el meu cos no estarà igual de receptiu. És veure en quin punt estic jo disponible també perquè el meu cos es posi en funcionament.
Quan tu perds l'interès sexual per la teva parella, sigui per un motiu o per un altre, és habitual que per les altres persones no el perdis o que fins i tot augmenti aquest desig cap a altres?
Sí, perquè dependrà també... jo crec que hi ha dues qüestions, no? Una qüestió seria, si té una part a veure amb la part física, o per exemple, que abans no ho he dit, tema d'anticonceptius, medicació, tot això que al final a mi el que baixa és tot el tema de la libido, m'influenciarà amb la resta de persones. Però si està focalitzat en un tema en què jo he perdut la motivació envers la meva parella i les meves relacions, intentaré focalitzar-ho en una altra persona. També l'autoestima és fonamental. Si hi ha una baixa autoestima, probablement m'aniré fixant més en altres persones perquè és una forma d'intentar reforçar i sentir-me més atractiu, més atractiva, millorar les meves habilitats socials, sentir-me desitjat, desitjada per una altra persona. I això em pot portar, o bé sigui, perquè aquest component novador s'explica inclusiu que abans parlàvem, l'estic trobant a faltar i l'estic cercant per una altra banda, o bé perquè d'aquesta manera jo em sento un ésser erotitzat, cosa que a la part de parella he entrat en un rol de pare, mare, germans o altre tipus de rols que hem establert a nivell familiars o a nivell no sexuals i que per tant ho recerco, ho busco amb una altra persona.
Tu dius que té molta importància també el tipus de relació de parella que tenim i les dinàmiques que hi ha dins de la relació. Això què vol dir exactament? Explica'ns quina influència té el tipus de relació en com evoluciona el desig o l'atracció per l'altre.
Mira, us sorprendríeu a vegades quan venen a parella, a teràpia de parella, a vegades el motiu de consulta pot ser doncs això, no? Baixes relacions sexuals, inapetència o inclús problemes de convivència. Quan els hi preguntes com consideres que és la seva relació, vosaltres com us veieu l'un a l'altre? Com us descriuríeu l'un a l'altre? Quina definició en faríeu? De cop i volta no saben molt bé. És com si la imatge s'hagués esborrat una mica i costés trobar les coses positives que m'agraden de l'altre, que em fan feliç i fins i tot trobem molta ira reprimida. De cop i volta hi ha aquelles coses que a mi m'han frustrat que quan jo començo a fer una llista d'aquelles coses que m'agradaria treballar, no és tant envers la millora, sinó amb el que jo trobo a faltar i estic reprimint. Clar, si jo estic en guerra amb una altra persona, no tindré ganes de donar-li una abraçada. Llavors, sempre comento que el sexe comença des de les coses més senzilles, com acariciar una persona, donar-li un petó. A vegades els pregunto quants petons us doneu i com són els vostres petons. No podem posar un escenari on hi hagi unes relacions sexuals si les coses més tangibles i més sensuals estan faltant. És el primer eslabó. I a partir d'aquí, veure com és el seu tipus de convivència. És a dir, si comparteixen temps de qualitat, potser passen 24 hores de junts, però pràcticament ni es veuen. Inclús hi ha persones que em comenten és que a vegades sento com si estiguéssim molt lluny i realment estiguéssim convivint, però no veig la parella amb qui em vaig conèixer. No? Llavors, aquesta part de dinàmica són les que hem de veure perquè no sempre són conscients. A vegades sembla que sigui molt obvi si hi ha trifulques, hi ha discussions diàries, és evident, però hi ha una pandèmia, justament parlant amb tot el que hem viscut, que és la més silenciosa, que és quan ens perdem l'un a l'altre i entrem en un silenci en el que convivim aparentment bé, però que després no hi ha intimitat i connexió, i no parlo ara del sexe. Parlo d'aquestes estones de no només què tal, com estàs, sinó com estàs, com ha anat el dia, com et sents, que jo automàticament el meu cos el que permeto és que s'obri. I jo quan observo a consulta, no només la part mental, sinó que fem un treball mental, emocional i físic, i observo el cos, quan comencen a parlar d'això és increïble com el cos es tanca, es posen rígids, tota la part de les espatlles està encorsetada, manifesten corporalment com se senten en aquella situació per sobre de les paraules que estan verbalitzant. I quan els hi faig observar això, comencen a prendre consciència de les pautes i sobretot de com se senten. I a partir d'aquí veuen que si ara ens tinguéssim que posar en aquesta sala i fóssiu dues estàtues, potser no us estaríeu ni mirant. i el que hem de fer primer és que us pugueu veure l'un a l'altre.
I l'edat, quin paper hi té en el desig? Perquè hem dit de vegades aquí a la revolució sexual que no desapareix el desig, però potser va canviant, evolucionant amb l'edat.
L'edat, òbviament, comporta uns canvis físics que en les dones, per exemple, doncs sempre que es parla del tema de la menopausa, és com més evident perquè baixa el nivell d'estrògens. Clar, què passa? Que si tenim uns estrògens més baix, també hi ha una vagina que està més resseca, que es pot solventar perfectament amb lubricants, però també és veritat que només que hi hagi una part de molèstia, dolor, incomoditat, automàticament les ganes no seran les mateixes, perquè el sexe el vivim per gaudir i per sentir plaer, no per sentir rebuig. Llavors, en el cas de les dones, pot ser aquesta part, cas dels homes, quan hi ha un tema de que hi ha més dificultats en l'erecció o amb l'ejaculació, també pot ser un fre, i al final també té molt a veure la seguretat, és a dir, quan som més joves tenim més inexperiència, quan som més grans tenim més experiència, però en contra podem tenir menys seguretat corporal amb el nostre cos, a nivell dels pits, jo que sé, si no tinc els pits com abans, perquè hem amamantat o perquè sóc més gran, a nivell del cos que va canviant, si hi ha hagut canvis físics com de cop i volta haver augmentat molt més pes, inclús ara després del Nadal hi ha noies que em diuen noto que m'he engreixat i la libido ja no és la mateixa, perquè en certa manera dius, no m'importa, però quan jo els hi pregunto, però ara mateix per fer segons quin tipus de pràctiques o de fantasies em fa vergonya. Llavors, tot això també pot incidir si comencen a haver-hi canvis, a part del que comentàvem del tema de lactància, que també, òbviament, hi ha un canvi hormonal allà.
I ens comentaves també, preparant l'entrevista, que també hi ha diferents tipus de desig, és a dir, no només evoluciona amb l'edat i amb els anys de relació, sinó que també és veritat que hi ha diferents tipus de desig. I ara en parlaves una mica per sobre, no? Que hi ha un d'explosiu al principi, però que evoluciona, sí. Per tant.
Sí, parlem, m'agrada d'alguna manera definir-ho com desig actiu i reactiu, perquè és una forma de mitificar bastant el tema del desig des de la part de la pel·lícula de que ha de ser instantani, impulsiu i que ha d'estar sempre a flor de pell, no? Aquest desig actiu és més el propi de l'enamorament, de que quan jo conec una persona començo a tenir una sèrie de sensacions que activen el meu desig, tinc ganes d'estar amb aquella persona, de conèixer-la, tinc un munt de fantasies mentals. I després hi ha un tema de desig reactiu que potser aquestes ganes per si mateixes no apareixen, però no vol dir que amb una estimulació adient puguin aparèixer. I sempre posem l'exemple del menjar, de que jo puc portar moltes hores sense menjar i no tenir gana, i tenir, a mi m'encanta el pastís de formatge, llavors de cop i volta fa dues hores que he menjat, no tinc gana ara mateix, però em poseu un pastís i començo a olorar-lo, a saborejar-lo, les ganes se m'activen. Llavors parlem molt de trobades sensorials, i jo concretament, bueno, he fet tallers de mindful sex, de tantra, que en contra de la imatge potser una mica mental de si s'ha de mantenir l'ejaculació i d'estar partint de tants objectius, el que es tracta és de que partim d'una sexualitat física, mental, o sigui, corporal, al revés, que a vegades vivim el sexe des del que hem de fer, analitzant si ho fem bé o malament, què farà l'altre, li agradarà, li agradaré, en fi, moltes preguntes, i veig moltes persones desconnectades, i el que fem és baixem el cos, sent, textura, sensació, temperatura, com és la carícia, cap a quina direcció, com ho portes, presència. Aquest present és el que ens connecta.
Quan detectem que hi ha falta de desig cap a la parella, que ja no ens excita, que ja no ens posa la nostra parella, què és el primer que hem de fer? Hem de potser esperar un temps per no precipitar-nos, li hem d'anar a dir o ens hem de comportar d'una altra manera? Què hem de fer?
Sempre estic a favor de la comunicació, sempre, que no volin caps, en el sentit de que sigui destructiva i agressiva, perquè dir-li a una persona d'una manera, doncs, amb cert despreci o encara que sigui amb tacte, no? Però que no m'agrades, no em poses, òbviament pot ferir sensibilitats, però sempre sóc partidària de que hi hagi una transparència, perquè l'altra persona pot tenir unes expectatives que no s'estiguin cobrint, i de fet, un dels altres motius que influeixen el desig són les expectatives, que no tinguem les mateixes ni anem en la mateixa direcció. Sí que és cert que en primer lloc ens hem de donar, primer punt, què és el que està passant. És a dir, estem parlant d'un tema físic, passa només amb la teva parella, passa a nivell global, prens algun tipus de medicació, t'han fet algunes proves, si hi ha hagut persones que tenen diabetis, colesterol, hipertensió, també influeixen. No, un cop descartem la part física, anem a la psicològica i després també a la social, perquè algunes vegades poden haver mites o efectes socials que ens influeixin. Anem a les creences. És a dir, tu tens la creença de que el teu cos ha de reaccionar d'una manera i no està passant. Doncs potser és una creència errònia. Si arribem al punt de que realment té a veure pròpiament amb la parella i la persona sí té un desig actiu habitualment, però no acaba de connectar, poden passar dues coses. És a dir, a vegades s'arriba a descobrir que tota aquesta situació és primària, és a dir, que ha existit des de sempre, però ho hem camuflat. I altres és des d'un moment concret que hi ha hagut un canvi i a partir d'aquí el desig ha anat baixant, doncs, irremediablement. Podem provar a veure de fer unes pràctiques i unes dinàmiques sempre que hi hagi un mínim de motivació i d'atracció. No puc relacionar-me amb una persona amb la que a mi em provoca rebuig perquè sento que estic forçant el cos. Però una altra cosa és, si m'atrau, però no tinc desig. Aquí sí que podem fer dinàmiques, llavors anem a veure des de quan et passa, en quina situació et passa, per què et passa, i a partir d'aquí és, fem trobades sensorials, busquem temps conjuntament, moments fora del sexe, on passeu temps junts, on rigueu, perquè també canvien les emocions, ens ajuda. I anem a canviar la comunicació que esteu establint. Anem a veure si hi ha alguna més de base, el que diem d'un iceberg, que només veiem la capa de dalt, que potser estigui la part de sota i no estiguem veient. No és que a vegades un cop els veïns se'ns van sentir i això m'ha incomodat. Anem a veure si hi ha altres factors que se'ns estiguin escapant i a partir d'aquí anem muntant una mica el puzzle.
Cadascú personalment, individualment, pot fer aquest exercici o és necessari, en quin moment diries que és necessari anar a una teràpia de parella? No sé si una persona sola pot fer tot aquest exercici, no? També.
Sí, sempre sóc partidària de combinar les dues parts. És a dir, inclús quan venen a teràpia, nosaltres quan treballem els hi proposem tasques per fer a casa que puguin fer sols. És a dir, que puguin tenir una certa autonomia, que òbviament va bé la figura del professional, bàsicament per fer les preguntes que et vagin traient informació oculta, que la persona no estigui tan conscient, però hi ha coses que es poden fer. Per exemple, el sexe ens porta al sexe. Quan hi ha una part d'estimulació que està faltant, ens complica una mica més. Llavors, anem a començar, per exemple, a enviar-nos missatges, a escriure'ns, de tant en tant no cal que siguin frases superpicants. Simplement anem a buscar una complicitat com a punt de partida. Anem a notar amb una llibreta cada dia alguna cosa que ens hagi provocat un mínim de desig o que ens hagi agradat. I quan acabem la setmana i llegim totes aquestes anotacions, ens provoca unes sensacions noves. Estem com preparant una mica l'ambient, com si estiguéssim a foc lent, anar coent, per anar despertant unes sensacions diferents sense l'exigència constant de és que ja ha d'arribar. Anem a començar a fer aquestes trobades sensorials on ens comencem a acariciar. De fet, els hi prohibim la penetració, sense relacions sexuals amb penetració, que segueix sent sexualitat, per començar a obrir el ventall a altres punts que se'ns estan escapant. I a partir d'aquí anem anotant amb una altra llista aquelles coses que ens frustren. De fet, en teràpia parlem de la zona del ring, que són parelles que discuteixen molt, que tinguin unes hores específiques per tenir una comunicació enfocada i que a la vegada sigui contextual, perquè si no es va extenent tant durant el dia, es van arrossegant tants temes que a la nit dius, ostres, és que ara hem de fer la trobada, ens hem d'acariciar, però jo tinc el cos allà efervescent, no? I llavors, clar, és que també necessitem deixar anar molt. Perquè
una estona per dir-se les coses de discussió,
sí,
no?
Exacte, l'hora de les 7 de la tarda. Llavors, trobem a les 7, dic, anem a comentar, inclús si li posem un punt d'humor, dic, vinga, va, anem a agafar els guants de boxeig. Moltes vegades, en lloc de que sigui més agressiu, el que fa és relativitzar-ho. Quan arribi l'hora, potser ja ens ha baixat el punt de tensió. I si no és una forma de focalitzar-ho i que després, quan arribi la nit o aquella franja que tinguem temps els dos, estiguem amb una energia més lleugera, perquè si no arribem d'una forma molt densa.
Sí, has de discutir perquè l'altre no ha posat la rentadora, fer servir allò que aquesta cosa, ja, o sigui, s'ha dit molt, no?, que moltes vegades la repartició de les tasques, que malauradament encara no és igual, també és una cosa que fa baixar molt la libido, sobretot a les dones, no?
Sí.
Que la càrrega mental i la càrrega de la llar, per
exemple. Absolutament.
I que moltes vegades veure com l'altre posa la rentadora pot ser superexcitant, no?
Sí, i no només això, és com posem la rentadora. És a dir, jo puc estar posant-li i vaig acariciant l'esquena per darrere, bufo el cabell, és, a vegades, no és tant el fet de que hi hagi un canvi físic, és l'actitud eròtica que tenim. Si jo estic allà penjat, bueno, què, anem a l'habitació? Ostres, és que això és antimorbo total, és quina actitud li posem. I també, al final, estem establint, el cervell necessita sentir que hi ha un canvi. Quan jo sento, encara que sigui una coseta petita, que estic canviant, perquè la frase que més repeteixes és que sempre és igual, no canviem res, doncs el fet de començar a canviar cosetes ens motiva. Ara que deies això, és com els matrimonis, les parelles que tenen fills, es diuen entre ells el papa i la mama, clar, en aquests moments doncs, també aquests conceptes totalment es recorden, perquè a vegades passen desapercebuts i és, som un home, una dona, que en aquest sentit hem de tenir un espai on ens puguem veure des d'aquest punt adult.
Tu ens has dit ara fa una estona que és important tenir en compte si no tenim desig, però si la nostra parella ens atrau. I a internet hem trobat molts qüestionaris per valorar l'atracció per la parella, perquè sembla que hi ha com gent que no té clar si li atrau o no la seva parella.
Has de fer un qüestionari
per saber. Sí, has de fer un qüestionari de Google per fer-ho. Com es pot valorar l'atracció que sentim per la nostra parella? Quines preguntes ens hem de fer?
Jo sempre, quan veig aquests qüestionaris, potser perquè la meva forma de treballar és molt diferent, sempre penso, no? Quan tu t'has de fer unes preguntes per valorar si t'atrau la teva parella, potser ja tens aquí la resposta.
Clar.
Una cosa és que et facis preguntes a nivell emocional per veure com estàs, que a vegades no ens les fem. Com em sento avui? Quines emocions tinc? Què he fet avui que em porta cap aquí? Però preguntar-me si m'atrau, una altra cosa és que em pregunti la meva parella com em fa sentir, em compensa aquestes dinàmiques amb aquestes altres, perquè això sí que serveix com a reflexió. Però aquí estem parlant d'un punt psicològic. El punt psicològic sempre es pot reflexionar. El punt físic, o a mi em desperta o no em desperta. Llavors, tornem a diferenciar important. El desig pot anar per una banda i que les hormones ara mateix no estiguin molt altes o estigui una mica més aposentat tot, i l'altra és l'atracció. Hi havia una pacient que em deia, és que no vull que em toqui, és que el veig com a amic. Clar, quan això succeeix, aquí no ens hem de fer qüestionaris. Jo crec que és una forma d'autoenganyar-nos i d'intentar buscar desesperadament una forma per seguir amb una relació que tu saps que té un cicle final i que esteu ara en una altra fase totalment diferent.
Hem parlat tota l'estona de parelles, però és de parelles ja amb una durada, però també hi ha doncs, aquella cita, no? En què, o aquelles primeres trobades amb algú, que per exemple les persones que es coneixen a les apps de cites, no? Uh-huh. L'atracció física potser al principi no hi és, però es pot anar treballant, és a dir, algú que acabes de conèixer pots fer coses perquè t'atregui més físicament per sentir més desig?
Això pot passar. El que passa és que depèn, hi ha persones que ho tenen molt clar i des d'aquí és molt més difícil perquè és una forma d'intentar autoconvèncer-te. Llavors jo sempre pregunto, al principi, del 0 al 100, era un 0? Era un, per sempre sentiu, però si era un 0 o un 10, potser aquí és més complicat perquè hi ha una part com més de rebuig que potser després amb el temps et pots anar encarinyant i que pujar-ho serà més complicat, però sí pot passar en persones que siguin un punt mig que dius, mira, no és el meu prototip, no és la persona que d'entrada potser m'hi fixaria més, però té un algo. I a partir d'aquí vas coneixent més, van havent dinàmiques i això sí que pot fer augmentar, perquè al final també és veritat que pot ser una persona que no sigui especialment atractiva, però que té un rotllàs i que té una forma de relacionar-se amb tu que és supereròtica. Llavors, clar, per mi van molt de la mà. És a dir, si no hi ha suficient atracció, però hi ha una conducta eròtica que a mi m'enganxa, arriba un moment que això supera una o supera l'altra. Però si no hi ha aquesta conducta eròtica i no hi ha atracció, aquí és més complicat, perquè tiraríem només de la part afectiva i probablement s'acabi convertint en un amic o una amiga.
Avui hem parlat amb Mireia Muñoz, sexòloga i terapeuta de parella, que té el Centre de Psicologia en línia, Mireia Muñoz. Mireia, moltíssimes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer.
La revolució sexual, amb el suport de sexydream.es.
Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es.
I avui acabem aquest capítol amb una proposta relacionada amb el còmic eròtic, Sex Stories.
Va començar com un fanzine el 2011, es va convertir en una revista de còmic eròtic i ara ja té un grapat de publicacions sota el segell Sex Stories Magazine. Els còmics de Sex Stories aborden la sexualitat des d'una perspectiva diferent perquè, com diuen ells mateixos, l'erotisme és tan divers com les persones.
Rocío Vidal, autora de còmic i responsable de comunicació de Sex Stories, ens explica com va sorgir el projecte.
Sex Stories és un projecte que va néixer partir d'un grup de companys d'entre belles arts, il·lustració i sobretot aspirants a dibuixants de còmic, on volíem parlar d'una manera diferent de veure i entendre la sexualitat, on puguem expressar-nos més lliurement i on no estiguéssim dins del corset que suposava el còmic eròtic que nosaltres havíem vist fins ara. Hi havia molt poques autores i molt pocs autors que realment parlessin des d'una perspectiva més íntima, més divertida, menys preconcebuda del que havia de ser el sexe. I va néixer així, va néixer amb aquestes ganes de reivindicar-nos i de fer-nos visibles.
Podeu trobar tots els còmics a sextories.net i a botigues físiques.
I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe. I think she loves me unless the world
is fucking with me. RAC+1 i SexyDream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.